Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Sabem què mengem, sabem d'on venen la major part dels aliments que consumim. Avui amb l'Esther Vives parlarem de l'origen del nostre menjar, del lloc on ha estat produït, amb l'objectiu de descobrir el nombre de quilòmetres que recorren els aliments del camp fins al nostre plat. Què tal, com estem?
Molt bé.
Tants quilòmetres recorren els aliments?
Encara no t'he dit la xifra i ja la pronostiques,
sí,
oi?
Sí o no?
Home, la veritat és que molts, molts. Si mirem la cistella de la compra i veiem d'on venen les pomes que consumim, que acaben venint moltes vegades de la Xina, que si el vi ve de Xile, que si taronges de Sud-àfrica. Aquí hi ha una organització com Amics de la Terra que ho va analitzar en un estudi que es diu Aliments Quilomètrics i calculava que la mitjana de quilòmetres que recorren els aliments del camp al plat és de 5.000 quilòmetres.
De mitjana?
De mitjana.
És a dir, que n'hi ha que en fan molt més.
Sí, n'hi ha alguns que potser venen més a prop, però d'altres venen d'un origen molt i molt llunyà. De fet, a Catalunya hem de tenir en compte que el 60% dels aliments que consumim venen de fora. Això vol dir que tenim una gran dependència pel que fa a la nostra alimentació d'importar aliments que venen de l'altra punta del món. I això, clar, és una gran contradicció perquè molts d'aquests aliments que acabem important també els tenim aquí a casa nostra, però en canvi la realitat és que els aliments viatgen molts quilòmetres i això té un impacte mediambiental. Perquè, clar, si es transporten amb avió, amb cotxe, això genera una sèrie de gasos d'efecte hivernacle, de gasos de CO2, amb la qual cosa el que avui mengem té un impacte nefast a nivell mediambiental.
I pel negociat que em toca a mi, l'efecte nutricional també és important, perquè no és el mateix una poma acabada de collir que ve de Lleida i que ahir es va collir i l'endemà la tens al plat, en el punt òptim de maduració, una poma de Xile que ha passat per càmera i que ha estat allà mesos i mesos i que no té els mateixos nutrients.
Però, en canvi, un alvocat és molt saludable i ve de la Quinta Xina. Bueno, no ve de Xina, però vull dir que ve de...
Bueno, necessàriament, no? També pots trobar avocats que siguin d'origen local. El que sí que quan mirem els aliments quilomètrics veiem que tenen diferents impactes negatius en diversos nivells. Tu ara comentaves l'element nutricional, jo comentava l'element mediambiental, però també, com abans apuntava, el de caràcter social, en la mesura que també hi ha tota una sèrie d'aliments que venen de fora i són barats. Això genera una competència amb la producció autòctona i també fa que productes tradicionals que aquí s'elaboraven es deixen de produir perquè ja hi ha grans empreses que l'importen de països llunyans. Aleshores, és un impacte polièdric
jo
dels aliments quilomètrics.
De la Nestlé de Girona, saps? Que és d'aquí al costat.
De la Nestlé de Girona.
No, hi ha una fàbrica de Nestlé allà.
Sí.
I on paga els impostos d'aquesta Nestlé de Girona?
Ah, això és un altre tema.
Llavors, tan local no serà.
A Nestlélandia, no sé.
Ara ens capbussarem en algunes de les contradiccions que hi ha amb aquest sistema econòmic i de producció perquè, déu-n'hi-do, no deixa de resultar, després en parlem, paradòxic que un producte que ve de 5.000 quilòmetres sigui més econòmic que un que ve de 100. N'has citat alguns d'aliments quilomètrics. Mm-hmm. Tens més exemples?
Sí, un dels més emblemàtics és un producte, una llegum com són els cigrons. Els cigrons, que sembla que hagi de ser un producte tan local i que més es consumeix d'una manera significativa aquí, la major part, un 85%, prové d'Amèrica del Nord. La major part d'aquests cigrons que mengem venen de Mèxic, el 60% dels cigrons que importem i que mengem aquí venen de Mèxic, un 20% dels Estats Units i un 5% del Canadà, quan aquí tradicionalment la producció de cigrons doncs estava consolidada, però s'ha vingut important aquest producte i això ha fet que es deixés de produir aquí a casa nostra. Les lleguminoses, a nivell estatal però també a nivell català, és un producte que importem en una gran quantitat i això ha generat doncs que es anés perdent la seva producció, però segons aquest informe que abans us citava d'Amics de la Terra, els aliments que més quilòmetres recorren del camp al plat són els pinsos per alimentar els animals, amb la qual cosa el consum de carn té un impacte mediambiental molt important. Els animals s'alimenten de productes quilomètrics, de pinso quilomètric, sobretot soja, que ve d'Amèrica Llatina, que a més és transgènica, amb tot això el que vol dir, Per tant, de manera indirecta, consumir doncs, carn té un impacte mediambiental molt negatiu. La primera posició és la dels pinsos pels animals i la segona, el peix i els crustacis. Tots aquests llagostins o la panga són productes que potser els trobem d'una manera, un preu bastant assequible al supermercat, però més enllà que venen de països llunyans, també la qualitat deixa molt que desitjar.
Mm-hmm. I aquella pregunta que estàvem fent abans, per què al mercat, és a dir, a les botigues trobem fruita i verdura que ve de l'altra punta del món si aquí també en tenim de pomes, de cigrons, d'espàrrecs, de tot aquests tipus de productes?
Sí, d'una banda, ens pensem que aquest producte que ve de fora i que per tant fa la competència al pagès d'aquí, doncs és fruit d'un petit agricultor marroquí o de Senegal que ven el seu producte. No, no. El que aquí ens trobem és que grans multinacionals, grans empreses, grans supermercats, el que fan és deslocalitzar la producció cap a països del sud, de la mateixa manera com s'ha fet amb la roba, perquè allà la mà d'obra és molt més barata, la legislació mediambiental és inexistent, s'han de pagar menys impostos, i d'aquesta manera, deslocalitzant la producció cap a països del sud, aconsegueixen fer un producte a un preu extremadament barat, i el millor paral·lelisme és la roba, no? La nostra roba no val res, doncs el producte alimentari que es fabrica en aquests països del sud no val res, i aleshores aquí aquestes empreses, que acaben sent europees, nord-americanes, ens venen a casa nostra un producte amb un preu competitiu. Per tant, la qüestió d'optimització de costos és el principal motiu que porta i que explica aquests aliments quilomètrics.
Què, nen? És que clar...
No, ara pensava en la quantitat, que a vegades sempre dius si en compres dos val tant i si compro dues tonelades de tomàquets em costa menys. Això penso molt amb els tomàquets de sucar, no? Que a vegades hi ha tomàquets, dic, de la Xina, no sé d'on venen, però que no suquen una merda. Perdó.
Llenguatge.
Perdó, no suquen res. I en canvi, compres de branca, que potser també estan deslocalitzats i són de lluny, però amb un tomàquet fas tres llestes.
Sí, el que ens trobem és que vivim en una societat, hi ha la qüestió de l'escala, que tu comentaves, que quan més produeixes, més barat et surt, però sobretot la lògica de deslocalitzar és una, acaba sent una lògica de pagar salaris molt, molt i molt baixos. El que acabem veient és que avui en dia hem primat sobretot el preu a l'hora d'anar a comprar. Això va canviant de mica en mica, sobretot en determinats sectors socials, més classes mitges, amb un cert poder adquisitiu i una certa formació, però en general per la crisi econòmica, però també per una qüestió cultural. Pensem que si comprem barat, comprem bé, estem estalviant, i això va en detriment moltes vegades de la qualitat d'aquell producte, del gust que té, les qualitats organolèptiques, i per tant pensem que estalviem a l'hora de comprar menjar gastant menys, però en realitat estem invertint menys en la nostra salut. És un producte de menys qualitat i que, per tant, no ens aportarà tots aquells nutrients que ens aportaria un aliment, això, comprat a pagès, local, ecològic.
Que de vegades un aliment que ve de 100 quilòmetres també ha estat molts mesos a la cambra frigorífica, de vegades, que no sempre es garantia. A lo millor és anar... Què és el millor?
El millor?
Perquè, clar, estava pensant, el millor és anar al pagès que coneixes, però no tots coneixem.
No fa plàtans, vull plàtans, no en faig.
No, però el plàtan...
No, ara dic com a exemple.
El plàtan és inevitable. És que hi ha determinats productes que no pots escapar-te'n. Aquí has de decidir o els consumeixo o no els consumeixo. Plàtans. Decides consumir-los? Sí. Perfecte.
Però compres els de més a prop,
sí,
no? Els de Canàries.
Però cigrons...
Per mi l'element clau seria la triada agroecològica.
Explica'ns-ho, això.
Sí, tres elements. Que el producte d'una banda sigui local i, per tant, sigui de proximitat, tindrà un impacte mediambiental menor, podrà haver ser collit d'una manera molt més directa, sense passar per cames frigorífiques, etc, que sigui local, que sigui d'origen pagès, i que això implica que deixa un benefici també en el territori, en la comunitat, i que sigui ecològic, i per tant s'hagi elaborat sense pesticides químics de síntesi ni transgènics, etc. Jo crec que aquests tres elements ens donen garanties de que aquell producte sigui de més qualitat en tots els sentits, des del punt de vista de la salut, mediambiental i social, perquè com hem analitzat en d'altres programes, pot ser un producte ecològic que et ve de l'altra punta del món, pots tenir un producte local que en canvi doncs sigui de qualitat i s'hagi collit doncs, fa relativament poc. Per això jo parlo, m'agrada parlar d'aquesta triada agroecològica, d'aquests tres elements, local, pagès i bio.
La matrícula d'honor. sí. Seria, dels aliments.
Clar, i això ho podríem fer amb tots. Ara estic pensant amb la carn, sí, es podria fer, sí. Amb el peix també, verdures i fruit. Sí, doncs...
I de fet s'han fet estudis perquè moltes vegades es diu, bueno, és que això de la sobirania alimentària, de que puguem ser sobirans, que ho podem produir pràcticament tot aquí a casa nostra, aquí a Catalunya, és impossible. S'han fet estudis que demostren que no, que canviant el model productiu, doncs, per exemple, a casa nostra té una diversitat climàtica que permetria elaborar tot allò que necessitem per tal de consumir.
Això jo recordo un estudi que se cita sempre de la FAO, precisament que deia això, que seria perfectament sostenible alimentar tot el món amb productes d'aquest tipus, dius tu.
A escala global i també aquí a casa nostra. Fins fa relativament poc, el Baix Llobregat, el Delta del Llobregat, era el rebost de la ciutat de Barcelona i això, en canvi, ha canviat molt en els darrers temps. Podríem tornar a revertir la situació si hi hagués també voluntat política per part de les institucions.
El problema aquest dels aliments quilomètrics sempre és en el mateix sentit, és a dir, del sud cap a nosaltres, és a dir, països de Sud-amèrica, d'Àfrica, de la Xina, del sud en aquest sentit, perquè la Xina no és el sud, però que ens venen a nosaltres o hi ha el mateix procés invers?
Clar,
alguna cosa nosaltres?
Sí, la gran paradoxa és que moltes vegades pensem que els aliments quilomètrics, com tu deies, són aquells tomàquets que ens venen del Marroc, les pomes de la Xina, però en realitat també es dona el fenomen a la inversa, com tu ara apuntaves. Aquí també, degut a un sistema injust de subvencions agrícoles, que es coneix com la PAC, s'acaba finançant també unes determinades produccions, independentment de si les consumim o no. A França, per exemple, se subvenciona molt que és els làctics, la llet, aquí a casa nostra l'oli, als Estats Units l'arròs, i per tant es comença a produir aquí aquests aliments perquè rep una subvenció. Això genera un excedent del producte, perquè com que no es produeix en funció de la demanda...
El fas encara que no el venguis, perquè si el fas rebràs una subvenció i t'interessa més.
No ho hagués pogut explicar millor. Es nota que ets el jefe. Doncs exactament, passa això. Aleshores, aquest excedent, que aquí no ens mengem i que sobra, s'ha de fer alguna cosa i s'acaba venent en els països del sud, acaba venent per sota del seu preu de cost perquè ha estat subvencionat i això fa la competència deslleial al producte autòcton. Arròs als Estats Units, de gran multinacional, subvencionada, surt baratíssim, sobra, doncs es ven en un país com Haití, on tradicionalment s'ha produït arròs allà. Aleshores, què succeeix? Que clar, a cop i d'anys de vendre'l s'acaba amb la producció local d'arròs, per exemple, d'un país com Haití, perquè el que t'arriba d'Estats Units acaba sent més barat.
I genera una dependència econòmica d'aquell país que fins aquell moment no la tenia.
Exacte. Clar.
I no es pot fer això sense subvencions? Algunes, vull dir, aquesta cosa que tenim aquí de subvencionar-ho tot, vull dir, perquè no...
Què vols dir?
Vull dir que ara pagesos que fan bons tomàquets, per exemple, no? Són molt més cars, perquè segurament doncs, tenen més temps, l'han de cuidar més aigua, no ho sé, les coses que sigui, i estan boníssims, llavors sí que el client pot dir, aquest és molt bo, però val més, i aquell és més barat.
Bueno,
però no sé si rep subvenció.
Els pagesos, l'horta no rep subvenció, justament. Un dels sectors que menys ajuda rep és l'horta. Aleshores, parlant amb els pagesos, ells el que et diuen és, jo no vull que em subvencionin res, jo vull que em paguin un preu just per allò que jo produeixo. I aquest és el gran drama, que es paga uns preus molt baixos en els pagesos, perquè els grans supermercats o les grans empreses de la indústria agroalimentària rebenten els preus, i a l'altra banda, les subvencions bàsicament van destinades a les grans empreses del sector, no a aquells que més ho necessiten.
Volia dir, si no hi ha subvencions, imaginem que algú fa prou subvencions aquestes de que dius tu, ens morim de gana tots?
No, al contrari,
doncs ja
al contrari, moltes coses segurament s'arreglarien, perquè clar, les subvencions les rep qui menys les necessita.
Sí, això en vam parlar a la temporada passada, de tota aquesta subvenció que funcionava i tot plegat.
El rebost de la Vives.
Què hi tenim al rebost aquesta setmana?
Doncs avui us porto una pàgina web, precisament que ha creat aquesta associació que abans us deia, Amigos de la Tierra, i és una web que es diu alimentosquilométricos.org. I és una web que tu pots calcular l'impacte mediambiental de la teva cistella de la compra. És una pàgina web que tu hi entres i tu poses de la teva cistella quants quilos de tomàquets has comprat, quants pots de cigrons, quina quantitat hi havia, quanta llet, i a partir de col·locar-ho en aquesta calculadora que ells han creat, et surt el número de quilòmetres que ha fet la teva cistella de la compra des del camp fins al plat i el número de gasos, el número de tonelades de CO2 que emet.
Però poses tomàquets i prou o has de mirar l'etiqueta de tomàquets?
No, tu has de posar, ells ho fan en genèric en el sentit de dir la major part de tomàquets, un percentatge de tal, venen de fora. Doncs a partir d'aquí hem fet un càlcul.
Val, o sigui,
de
no
tal manera, no, tu has de posar si has comprat 3 quilos, 4 o 5.
Ja està,
o
i res més.
Exacte, i el mateix si has comprat taronges, plàtans, etc.
Com es diu això, alimentos?
Alimentos quilomètricos, amb cada quilo, .org. I és interessant perquè tu pots veure doncs l'impacte mediambiental de la teva cistella.
Molt bé, molt interessant. La setmana que ve parlem de supermercats cooperatius,
sí,
que ja ens diràs què són.
Sí, una alternativa als supermercats
imaginar
convencionals. Molt interessant.
Supermercats, no són cooperatives convencionals. Supermercats?
Bueno, moltes d'elles parteixen d'experiències de grups de consum, però que han donat el salt a ser alguna cosa més gran que un grup de consum tradicional.
Gràcies, Esther.
Un plaer.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme makes my day.
Everything I need here today. Doncs ho deixem aquí. La setmana que ve parlarem amb el doctor Miguel Ángel Martínez González, que ha estat un gurú i un referent al món de la nutrició, autor de molts estudis i que acaba de publicar un llibre en Planeta molt interessant. També explicarem què menjar quan tenim una gastroenteritis i també, com dèiem ara, parlarem dels supermercats cooperatius. Us recordo que ens podeu enviar els vostres missatges a sants@catradio.cat i seguir-nos a través dels comptes Sants i Estalvis a Instagram i a Twitter. El control tècnic al Ricard Portal amb el David Olivares.
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, jo sempre dic molt bé.
Molt bé. I un servidor. Fins la setmana vinent. Això era Sants i Estalvis.
Adéu. Dancing to the rhythm of a rhyme makes my day. Everything I need here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Take my time. I am aware and feeling alone.